10 i 9 minuts, ara sí, hem tingut, mare de Déu, aquest conflicte de telefònic, per dir-ho així, aquest conflicte de connexió a primera hora del matí, però ara l'hem pogut resoldre, saben vostès prou bé, els docents de les escoles i instituts públics de tot Catalunya estan cridats a fer vaga. Avui dimarts 12 de maig és la primera de 3 jornades de vaga, la segona serà el 27 de maig i la tercera el 5 de juny. Jornades de vaga previstes a tot el territori, a les quals s'hi sumaran també les jornades de vaga de les educadores de les escoles Bressol. La propera serà el proper dimecres 20 de maig. Per què fan vaga? Recordin, en primer lloc, que hi ha un acord sindical entre Comissions Obreres, UGT i el Govern de la Generalitat i la Conselleria, però d'aquest acord sindical en va quedar al marge el sindicat USTEC, que és un dels principals sindicats de l'educació a Catalunya. Entre les reivindicacions per resoldre el conflicte, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Contents avui de poder saludar i de parlar-ne una mica de tot plegat amb una de les professores de l'Institut Joan Ramon Benaprés, amb la Tarín Pagès. Tarín, bon dia i bona hora, gràcies.
Bon dia, què tal?
Què tal? Bé, de moment, com ha començat el dia?
Bé, jo crec que ha començat amb molta força. Crec que hi ha molta gent motivada per seguir amb les mobilitzacions i bueno, crec que Barcelona està col·lapsadíssima. I encara fins a les 12 no començarà el que és la manifestació, no? El punt de trobada és a les 12.
La primera, com els dèiem, de 3 manifestacions. Hi ha una forma, més enllà, òbviament, del professorat que participa en aquestes manifestacions, hi ha una forma fàcil d'explicar a la ciutadania en general el perquè d'aquest pols amb el Departament d'Ensenyament i fins a quin punt moltes d'aquestes reivindicacions les podeu aplicar molts mestres, moltes professores i professors en el vostre dia a dia, perquè ho viviu dia a dia.
Bueno, bàsicament això, per començar tenim una llei del 2009 que és la LEC, que diu que el 6% del PIB s'ha de reinvertir en educació i això no s'ha fet mai. Només s'inverteix entre el 2 i el 3% del PIB. ¿Vale? Per tant, a partir d'aquí, pues bueno, portem pues això des del 2009 amb un tensionament del sistema educatiu. Per què? Perquè hi ha una falta d'inversió, hi ha un canvi curricular cada 2x3 que no estabilitza l'educació a nivell estatal. No és només una mobilització, o sigui, nosaltres el que demanem és una tornar a començar de zero, tornar a començar a plantejar el sistema educatiu, perquè òbviament els resultats externs no són adients, no? D'estar pioners en l'educació a l'estat espanyol, doncs ara estem per la cua. Vull dir, per tant, això només s'ha de mirar els resultats de PISA o d'altres estudis que es fan externs. Això per una banda. I per l'altra, què ha passat? Pues que portem 20 anys amb unes crisis econòmiques en el que l'educació no ha sigut la prioritat de l'Estat, en el que no hi ha inversió, en el que després s'aprova un decret d'inclusió en el que encara tensiona més la situació perquè tenim aules saturadíssimes i sense recursos, ni humans, ni financers, ni de cap tipus. I aleshores, clar, vull dir, portem 20 anys aguantant i aguantant i aguantant fins que això ja no s'ha pogut més.
Com us afecta això, i ja que parlem amb tu, com t'afecta això en la teva quotidianitat? En aquesta feina en què hi juga tant la convicció, la vocació, el dia a dia, com has vist evolucionar o involucionar el món de l'educació a través de la teva posició com a professora?
Bueno, per una banda, doncs a batxillerat, per exemple, tenim aules de 38 alumnes, en el que òbviament és impossible atendre, doncs tenim aules supermassificades, en el que no tenim recursos ni tenim temps per atendre l'alumnat com ens agradaria. Després a l'ESO, pues, bueno, l'altre dia ja va sortir la dada, no? Que un 25% de l'alumne té necessitats especials, sí. Les aules segueixen creixent, tenim també va sortir la dada que són 8,2 milions de catalans avui en dia, I clar, els instituts són els instituts només a Sitges, no? Podem observar que la població ha crescut exponencialment i que seguim tenint dos instituts, no? Que seguim tenint el ben après en el que jo anava quan era professor, doncs fa 25 o 30 anys. Aleshores, pues no, pues alguna cosa no funciona.
Ets professora des de quan, Tarín?
Pues des del 2009. Mira, precisament 2009.
Imagina't. O sigui que fa 17 anys que ets professora hi ha aquí una derivada que també ens comentaves, que no sé fins a quin punt els professors n'esteu ja una miqueta tips de canvis curriculars i de canvis en no sé si diem les matèries, que a vegades resulten fins i tot també difícils d'explicar o difícils d'entendre per les persones que doneu matèria.
Ah, exacte, aquí hi ha dos problemes. El primer, que aquests canvis es fan de manera unilateral, des de via augusta, sense consultar amb el professorat expert, i per tant et trobes canvis que tu a l'aula veus que no es poden aplicar. I després, l'altre problema que tenim és que cada 2x3 estan afegint canvis. No sé si és per justificar despesa d'algun tipus o no sé quin és el motiu, però que l'educació és un sector que va molt lent, no?, i que es necessita un procés per veure resultats. I, per tant, si cada 2x3 ens estan canviant les coses, és que és impossible avançar.
Perquè ho has apuntat fa un momentet. Si et preguntéssim quines són les raons, quines són les causes per les que creus que ha davallat el nivell dels alumnes, quines col·locaries fonamentalment?
Bueno, que a veure, aquest currículum tan competencial i que tot és per projectes i tot, tot això és molt maco quan tens ràtios molt baixes i tens molts docents, no?, que poden dedicar molt de temps a avaluar.
D'acord.
El problema d'aquest currículum és l'avaluació, que arriba un moment que no es pot avaluar. Perdona.
Sí, no pateixis, que escoltem.
Aleshores, joli, espera un moment.
Sí, no pateixis.
Aleshores, què passa? Que no es pot avaluar l'alumnat. Per què? Perquè tens aules supermassificades, se't demana que avaluïs per projectes i, clar, és molt complicat amb la diversitat, atendre tothom, no?
O sigui que, d'alguna manera, el plantejament curricular planteja objectius que en la vida real no són assolibles en la situació actual de moltes escoles.
Exacte.
I per tant,
i després,
digues.
El tema aquest de projectes es va voler donar molt protagonisme, no?, a el que són projectes i ambients i coses d'aquí, o el tema competencial, es va com rebutjar molt. Pues coses memorístiques, com per exemple pues els verbs, les taules de multiplicar, coses d'aquest tipus.
Sí.
Clar, sí, o sigui, si tu tens un alumne que no sap el que és el presente pretérito, jo que és el pluscuamperfecto, el subjuntivo, vull dir, no? com vols que aprengui un altre idioma, no? Ens queixem molt de nivell de l'anglès, bueno, però si no sap el català, el castellà, com ha de saber l'anglès, no?
És interessant el que planteges, perquè segurament qui t'escolti pensarà, o sigui, que en determinats aspectes, agradi o no, hi ha coses que s'han de tenir incorporades, hi ha conceptes, hi ha coneixements que s'han de tenir incorporats, i per incorporar-los, diguem-ne que hi ha una part memorística que no cal que traumatitzi ningú, sinó que de la mateixa manera que ho vàrem aprendre nosaltres de petits, ho poden aprendre ara.
Exacte. Sí, no, i a més que, bueno, el cervell s'ha d'exercitar, després hi ha la cultura de l'esforç, no? O sigui, la cultura, també el tema de l'autoritarisme, no? O sigui, s'han barrejat uns elements que dius, bueno, vale, sí, fins a un punt sí, però al final estàs en una aula amb 35 alumnes i tu has de tenir un punt d'autoritarisme, perquè si no...
No tens la sensació que d'alguna manera el que l'escola ara reivindica o alguns dels aspectes que reivindiqueu com a professorat, com a docents, són aspectes troncals que respondrien a un canvi social que no s'ha produït? Perquè, és clar, si a l'escola hi ha problemes de manca d'autoritat, és perquè en general a la societat el concepte d'autoritat també ja no és vist com era vist fa anys enrere, segurament anys enrere, amb una visió també que tampoc seria l'adequada. Però aquesta manca d'autoritat que veiem en molts àmbits de la societat també ha arribat a l'escola, per exemple. O la, o la manca d'esforç també ha arribat a l'escola.
No, jo crec també que la societat ha anat molt ràpid, no? El tema de la pandèmia també va accelerar tot el tema de les xarxes socials, els mòbils, etc. I l'Estat no ha tingut la capacitat de donar resposta.
Però, és clar, hi ha moltes d'aquestes qüestions que, diguem-ne, que no sé si des de l'escola mateix es poden arreglar o formen part més d'un canvi social que també arribaria a l'escola, òbviament, perquè el que canvia la societat...
Sí, cada vegada tenim aules més denses i, en canvi, no tenim professorat, no tenim recursos... I clar, és que al final el professor és que no arriba a tot, és impossible. Uh-huh. I a més, pues això, no? La inflació no para de pujar i Catalunya és el tercer territori per la cua que estem pitjor pagats. Uh-huh. I que hem perdut un poder adquisitiu del 25%. I aleshores és tot un, no? És un degoteig d'elements que fan la situació molt complicada.
Anava per aquí també, perquè òbviament avui l'assumpte salarial també és un dels motius de debat i de les reivindicacions del professorat, i aquí molt probablement també s'hi barregen elements que permeten, no sé si dir que contemplar-ho de formes diverses. En un món en què el treball és molt precaritzat, potser algú pensa que ser docent pot ser una sortida professional, perquè és un entorn, diguem-ne, que un cop consolidat no deixa de ser un entorn d'un sou segur, però per altra banda els docents dieu que encara que pugui ser un entorn de sou segur, no és un sou que respongui a les responsabilitats que teniu cada dia.
Ja, però el que no podem fer com a societat és normalitzar
això,
que un percentatge molt elevat no arriba a final de mes. Uh-huh. No? O sigui, a nivell social crec que també tothom s'ha de replantejar pues, això, que els salaris no pugen i, en uh-huh. canvi, no, els lloguers no paren de pujar, la cistella de la compra no para de pujar, la benzina, etcètera, etcètera, i el que no podem fer és normalitzar-ho. Aleshores, pues bueno, cada sector, o si no, pues jo que sé, huelga general,
sí.
s'ha de fer una crítica contra l'Estat, perquè òbviament hi ha alguna cosa que no funciona.
Vols dir que fins i tot té un punt, i probablement així es podria definir, un punt de perversió, fer aquesta comparativa entre la reivindicació que fan els mestres amb l'estat actual dels salaris en molts àmbits, eh? Perquè, esclar, posats a comparar, sempre hi haurà, diguem-ne, un salari pitjor i una situació pitjor, per dir-ho així, eh?
Exacte, però és que això és el que s'ha de replantejar l'Estat, però a nivell de tota la societat, que tenim despeses de la Unió Europea, però no tenim salaris de la Unió Europea, aleshores hi ha alguna cosa que no funciona.
Com que aquest any, veritablement, aquest curs o aquest final de curs està sent molt intens des del punt de vista de les reivindicacions dels mestres, creus que això, veritablement, servirà per intentar... reconduir les coses, i fins a quin punt creus que se'n poden reconduir moltes després de l'acord que el govern de la Generalitat o el Departament d'Educació va mantenir i està establert entre Comissions Obreres i UGT?
Doncs jo espero que el PSC reaccioni i funcioni com un partit polític d'esquerres i no el que està fent, que sembla més autoritari que una altra cosa, i que segui a dialogar i que busquem solucions. El que no es pot fer és un acord sense avís, de manera unilateral, amb dos partits, dos sindicats que són minoritaris i sense tenir en compte, no, la resta, que jo crec que això també va suposar no, una reacció pues, del col·lectiu, uh-huh. com diem. No, és que això ja és una presa de pèl total. Va ser sense avisar, ningú sabia res.
Només faltaven els Mossos d'Esquadra en aquella assemblea, eh?
Sí, bueno, sí, o sigui...
Per acabar-ho de...
És com és fartèntic, perquè no s'acaba d'entendre.
Una qüestió final, Tanin, com creus, i això sobretot per pares i mares, la preocupació que poden tenir les famílies, òbviament, moltes de les quals donen suport a aquestes reivindicacions dels mestres, evidentment el món és molt gran, algunes donaran suport, altres no tant, però diguem-ne que hi ha una consciència col·lectiva potent en aquest sentit, com creus que poden afectar aquestes tres jornades de vaga fonamental a tot Catalunya en aquest final de curs, en aquesta recta final de curs?
Doncs jo espero, i el que jo m'arriba és que les famílies ens recolzen i bueno, que és pel benestar de tothom, o sigui, els infants, no, són el futur, I el que vols és, pues, això, un infant que sigui capaç, no, de crear riquesa a la societat i que, no, i que sigui, pues, això, és un torn generacional i que, bueno, que és pel benestar de tothom. Uh-huh.
No? Tarín Pagès, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Bona jornada.
Moltes gràcies.
Gràcies, Tarín. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.